Benvinguts i benvingudes a l'Empel. Avui a l'Empel parlarem d'origen, d'un lloc concret, d'una vinya, d'un paisatge. Parlarem del cava de paratge qualificat. Un cava que va més enllà del temps de criança, més de 36 mesos, i que ens situa en una idea molt clara, la d'un cava de finca, un cava de vinya, d'origen. Vinyes de més de 10 anys, rendiments limitats, avui ho parlarem, barema manual, vinificació a la propietat, anyada única i traçabilitat total. Un nivell d'exigència molt alt que fa que avui dia només hi hagin una quinzena de caves de paratge qualificat. I per parlar-ne ens acompanyen dues veus que el treballen des de dins. Tenim amb nosaltres la Imma. Hola, Imma.
Hola.
Imma Pauses.
Què tal?
Molt bé. I també tenim la Maite Esteve de Vins al Cep. Hola,
hola,
Maite.
Hola, què tal?
Molt bé. Elles dues elaboren caves de paratge qualificat en els seus cellers. I, si us sembla, us presenteu vosaltres mateixes. Imma, explica'ns qui ets.
Perfecte. Jo sóc la Imma Pauses, treballo a Codorniu. Fa 18 anys que estic a Codorniu, dintre del Departament de Viticultura.
Molt bé, comprant raïm.
Això mateix. I, bueno, com a responsable de compra de raïm pel celler de Sant Sadurní.
Molt
per
bé.
Tant, parlarem més de...
I 18 anys parlant amb els pagesos,
això mateix,
coneixent el territori.
Sí, sí, sí. Parlarem més de vinya que no pas dintre del celler. Tinc més experiència en vinya que no pas celler.
Molt bé, molt bé. I la Maite, que ja l'havíem tingut aquí, a l'Empel.
Soc Maite Esteve, viticultora i directora del nostre celler i represento una de les quatre famílies que formem part del projecte de Vins al Cep.
Molt bé. Doncs res, per començar, quan parlem de paratge qualificat, una mica ja a la introducció, ho hem comentat, no?, que és un cava de finca, però què vol dir exactament quan parlem d'un cava de paratge qualificat? Parlem d'una vinya, del celler...
Per mi el nom ho diu tot, no? I seria el paratge, el lloc, és una vinya única. Sí que és veritat que a vegades a l'elaboració poden canviar moltes coses de la vinya, però jo crec que està més centrat en com és aquella vinya i en les característiques que fan que aquella vinya sigui especial. I sobretot una cosa que és la repetibilitat de la qualitat d'aquella vinya també, no?
Que a vegades... Clar, que això parla... és molt difícil, eh?
Sí, sí, sí. És això, doncs, que una vinya sigui... en un lloc, paratge, molt top, que en diríem, o especial, i a més que la qualitat d'aquesta most o raïm o vi que en surti doncs, sigui de més alt nivell.
Clar, perquè aquí quan parlem de cava de paratge qualificat és d'una sola vinya, o per exemple, no. Vosaltres teniu dos o tres vinyes de diferents
Exacte,
varietats,
Maite?
Sí. Explica'ns.
Sí, el concepte de paratge pot ser o una vinya única, o pot ser un conjunt de diverses vinyes, que són vinyes veïnes i que pertanyen a un paratge determinat. En el nostre cas, doncs, són les tres vinyes més velles de Macabeu, Xarel·lo i Parellada, que totes tres conflueixen al torrent de Can Prats, per tant, és el paratge de Can Prats, i bueno, estan en una zona determinada, amb uns sols de la mateixa tipologia, i el nostre cava doncs, representa l'assemblatge d'aquestes tres varietats. Del mateix paratge.
De la mateixa vinya o conjunts de vinyes que tenen unes característiques determinades. I el vostre, per exemple, a Codorniu, quin paratge és exactament?
Nosaltres actualment dintre de Codorniu tenim tres paratges amb zones totalment diferencials.
I feu tres caves diferents, doncs?
I fem tres caves de paratge. Un seria a Raïmat, amb Chardonnay, un pinot a la Conca, el tros nou, i aquí al Penedès seria el cava de la Fideuera, que està al Garraf.
Molt bé. I llavors, aquest raïm, clar, cada any, com sabem, no? És a dir, tenim el terroir, la terra, la varietat de raïm, en aquest cas sempre han de ser vinyes de més de 10 anys d'aquest paratge, però clar, cada any la climatologia és diferent, no? Llavors, el repte és que aquest cava de paratge pugui mantenir unes característiques durant els anys, no? I tenir una repetibilitat que deies tu, no, Imma? Això és el repte?
Pues totalment, i cada cop més en aquests climes que tan variants. Però sí que és veritat que, com deia la Maite, tots aquests paratges o llocs únics o així, si algú han destacat és potser per això, no? Perquè de vinyes n'hi ha moltes, però que vinyes que hagis vist que sempre mantenen aquella essència, doncs potser per això se'ls dona la diferenciació de ser un paratge únic o especial. Per tant, la vinya mateixa ja potser s'ha seleccionat i s'ha fet paratge ella sola. Sí que és
molt
veritat
bé,
que per aconseguir-ho s'han de passar a certs
certificacions
dintre la DO. Però bueno, elles mateixes, les vinyes, s'han posicionat aquí, potser.
Elles mateixes ja han dit jo soc un paratge, perquè vosaltres, Maite, en teniu dos de caves de paratge?
Sí, ara en tenim dos. Tenim el Claró, que és aquest maca Beucharello i Parellada, que de fet va ser el primer cava biodinàmic que es va fer al món, i quan va sortir la categoria de cava paratge, jo vaig pensar que ja el teníem. O sigui, va ser molt fàcil, perquè ja fèiem un cava de paratge.
Ja el fèieu.
Ja es havia pensat com un cava, que no sabíem que hi hauria aquesta categoria, però ja pensàvem com que era un cava molt especial, que representava aquell origen, i que és un cava que només es podia fer d'aquelles vinyes, no de cap més vinya. I per tant, doncs, va ser així. Després el Blanc de Negres, que és del mateix paratge, perquè és una vinya veïna, però de Pinot Noir, i que també des de fa uns anys ja vam demanar que certifiqués com a vinya d'aquest paratge per fer un cava de paratge qualificat. I és 100% Pinot Noir.
Sí, perquè quan neix el cava de paratge és a l'any 2017, no? Amb el nou reglament. De fet, també els caves de paratge, pels que ens escolteu, tenen un segell que és daurat, no? És un segell daurat.
Sí, és un rombo.
Un rombo on diu cava de paratge singular, no? I a més, a part del que dèiem del paratge d'on neix, el raïm ha de ser verema manual, també el rendiment màxim per hectàrea, que això normalment no hi ha problema, però sabeu que, per exemple, de Guarda, fa dos anys era 12.000 quilos, ara l'any passat ho van agrupar, Guarda i Guarda Superior són 10.000 quilos hectàrea, però el cava de paratge és 8.000 quilos, per tant, ja també són menys quilos que pots treure. I després també l'extracció del most, és a dir, si normalment pel cava és un 66% del rendiment, no? Dels quilos de raïm, litres de vi base cava, en aquest cas és un 56%. És a dir, tenim que el rendiment de premsa també ha de ser menys. Hi ha tot un reglament. I a més també, en el moment que es presenta el cava de paratge, hi ha un comitè de tast, no? Hi ha uns periodistes que has d'anar allà davant a defensar-lo, no? Com funciona això, Maite? Tu que l'has hagut de defensar.
Sí, és com fer un examen oral, bàsicament,
sí,
no?
Sí, de fet, és una mica així, amb el teu cava, sí. El presentes.
Hi ha un moment, que és el moment perquè et qualifiquin aquest cava com a cava de paratge. Jo aquest any ho vaig fer, doncs, defensant davant d'experts, d'explicar el perquè d'aquest cava de paratge, l'origen, i després també, d'alguna manera, has d'explicar per què, a part de pel tema del sol i per la tipicitat de la varietat, però que aquesta vinya, com deia la Imma, durant anys has pogut elaborar un cava que t'ha donat un prestigi, perquè ha demostrat que la qualitat és altíssima, no? O sigui, és un conjunt de coses.
Sí, també en el dossier, perdona, Maite, també et demanen, doncs, que justifiquis aquest cava, els anys que té i els premis que ha anat aconseguint durant la seva llarga vida, no?
Sí.
La vida que ha tingut ja abans de ser qualificat.
Però després cada anyada també té que passar, igual que
el
pot passar un gran reserva, un comitè de tast, i per això un cava de paratge no tens per què fer-lo cada any. Si tu tens un llistó d'exigència molt alt, doncs hi ha anys que per circumstàncies bàsicament, doncs, de clima, doncs a lo millor penses que no ha arribat, tot i sent excel·lent,
totalment d'acord, i tant,
però que no ha arribat a lo que tu voldries, i per tant aquella anyada no està bé. Jo crec que la riquesa també del cava de paratge és que és anyada única i que cada anyada és diferent, però a lo millor algun any, doncs aquell any no el qualifiques com a cava de paratge, no passa res.
Perquè després també el que dèiem, no?, que durant l'elaboració en el celler també hem de pensar que aquest raïm que entra al celler d'aquest paratge, no?, ha de tenir una primera fermentació per transformar-se en vi, no? I després la segona fermentació dins l'ampolla per fer el cava i la criança. Per tant, tindrem processos on anirem canviant una mica el perfil. Llavors, aquí és on és el repte, no?, també, de com durant tot el procés d'elaboració no perdi la identitat del terroir, no?
Anar-lo cuidant, això mateix.
L'has d'acabar de moldejar,
sí, sí,
no? Però jo crec que també és important una mica el concepte que tu vols de lo que sigui aquell cava paratge. Per exemple, en el nostre cas, doncs, el primer any, ni el segon ni el tercer, vam fer la criança amb tap de suro, però va arribar un moment que vam dir, doncs, voldrem que portar aquest cava a la màxima expressió de lo que seria un cava molt treballat o un cava buscant també els orígens de com es feia abans, no? De tap de suro, remenar les ampolles doncs, durant la llarga criança en el nostre, que són 10 anys, doncs, dues vegades
el
remenar...
El remuatge, és
sí,
a dir...
Sí, fer el cop de ponye, o com es digui, el remuatge...
No, no, expliquem-ho. Bueno. És a dir, que estan les ampolles, expliquem que...
Amb rima, fent la criança, hi ha uns llevats, no?, que estan una mica estàtics, sí. No?, i el que volem és fer-los treballar una mica, i la manera és, com es fa en molts llocs, doncs, agafar ampolla per ampolla, és una feina manual, anual, remenar les ampolles perquè aquests llevats tornin una mica a fer, a barrejar-se amb aquest
tornar
lli.
A posar en contacte la
exacte,
mare
perquè treballi una cava, fer-la treballar, tot i que
no s'adormin, que no s'adormin
no l'autòlisis, no? I aquest procés sí. d'autòlisis. Llavors, feu això també.
Sí, ho fem dues vegades durant la criança. Bueno, és buscar, no sé, hi ha la gent teva... que diu que això desvirtua, potser, la mínima intervenció que tu vols aconseguir, però per l'altra, vols bueno, és una
la
mica...
màxima expressió, la màxima... el màxim caràcter sí. que tingui aquest producte. No?
Sí, sí, jo crec que el repte neix des de la vinya, des del principi, com mimes aquell producte, no? Com de, sí. des de la vinya fins al celler posar el màxim d'atenció perquè bueno, per mantingui aquesta expressió diferencial.
Mm. I, i també el fet de, abans parlàvem no, del copatge, que hi ha el copatge és a la vinya, i després també el fet de que, ja ho apuntaves tu, Maite, no? Que hi ha una anyada que potser no ens sembla que té la qualitat, per tant, no cal que fem cava de paratge cada any, sinó quan el tinguem, però després també el fet de que no es poden fer copatge de diferents anyades. Això tampoc, no?
No
llavors
es poden.
També és una altra limitació, però que alhora el fa més autèntic, més personal, no? Més característic d'aquell paratge on neix, no? I llavors, a part de tot el que hem anat dient, per què penseu doncs, que són tan especials aquests caves de paratge? I després també us volia preguntar, amb què el maridaríeu? Que no em digueu les ostres, perquè això és molt típic, però com us imagineu aquell moment d'obrir una ampolla de cava de paratge?
Els maridatges, la veritat és que jo sempre he pensat que cada un ha de triar què és el que més li agrada per poder un cava. Jo me'n recordo que fa molts anys m'explicaven que els caves més tops hi ha gent que els combinava amb pizza, no? Jo pensava, ostres, amb pizza.
Sí?
Però després, amb els anys, realment, si t'agrada molt la pizza
i tens un molt bon cava de paratge...
La veritat és que per tu és el maridatge perfecte. Per tant, amb això de maridatge, i com que tampoc en tinc formació, jo diria que amb el que més t'agradi. No sé si la Maite potser...
Sí, jo sempre dic que el maridatge és el que et demana el cos.
Total.
Molt bé. I jo, per exemple, m'agrada molt, com si fos un, no sé, un armanyac, obrir un cava de paratge que té molta criança, que és un cava que es va obrint, que tu te'l poses a la copa, que al cap de 5 minuts ha canviat, doncs te sentes, inclús... M'agrada prendre-me'l, el cloro ho faig a vegades, sense maridar. Em prenc una copa sola.
Sol. Allò, sol. El moment,
sol.
La veritat
és que i faig dos globs, el deixo dos globs més, perquè a més no cal prendre'ls molt freds, aquests
caves per poder total. Apreciar tot el
I,
que tenen,
i
no?
I tota disfrutar-lo.
Total.
No cal maridar-lo, tampoc. Mm-hmm.
Total, estic amb tu ara, Maite. Bueno. Esborro lo de la pizza
no,
i ho deixo amb això. No, és que és veritat, són productes que... Que
per si sols ja tenen tanta cosa,
també,
no?
I que pel consumidor pues, mereix la mateixa atenció que li hem estat posant durant la resta doncs, en aquell cava. Per tant, molt, molt bon maridatge, el que sigui només amb bona companyia.
Amb
bona companyia.
Amb tu mateix, no?
Amb tu mateix.
Sí. Però sí que és veritat que quan obrim aquests caves tan especials, els grans reserves o els caves de paratge, sí que és veritat que vas veient com van canviant al llarg de l'estona. És a dir, hem de pensar doncs, que han estat 10 anys dins l'ampolla, que els hem obert i els hem desgorjat per treure la mare, després li hem posat el tap de suro, però en aquell moment quan l'obres, la primera copa al cap de 10 minuts ja els aromes t'han canviat radicalment.
Totalment.
És una cosa que també recomano, de deixar allò a la copa que es vagi expressant i vas veient aquesta qualitat dels aromes, aquesta qualitat de, també a nivell de boca, no? dels gustos, com va canviant. Llavors, és superinteressant el que apuntaves de dir, Maite, de jo sola amb aquest cava i el vaig gaudint i vaig veient com va evolucionant, no? Que És una cosa que recomano també de fer, perquè veus l'expressió, no? Pensem això, que són d'un paratge únic, d'una vinya única, i després tot aquest temps de criança que tenen a les caves, no? Amb les mares, amb aquesta mare que li donarà aquestes característiques. I de fet, per què penseu que aquests paratges d'aquí són tan importants o aporten tant? Dèiem pel sol, pel clima...
Sí, jo, una cosa de les que m'inquieta més del cava de paratge potser seria que no es pot definir quins són els paràmetres d'una millor vinya o d'un millor lloc per ser paratge, perquè cada lloc té el seu clima, microclima, però també té el seu sol, o sigui, no hi ha sol que sigui millor ni res, no. És el conjunt de coses en aquell lloc. Llavors, per mi, el que fa especial aquest projecte o que em fa és, doncs, saber on està el paratge. Clar, darrere, quan ja t'hi dediques, doncs tens aquesta inquietud, no? I quan has estat a diferents paratges, doncs anar a veure els paratges. Però realment és aquesta inquietud de que cada vinya pot ser diferent, cada sol pot ser diferent, cada rendiment pot ser diferent, perquè a vegades parlem de vinyes que... Sí que has dit tu que han de ser menys de 8.000, però hi pot haver, doncs, vinyes que faran 3, 4, 6 i 8.
Sí, normalment són vinyes velles que fan molt poc rendiment.
Molt poc rendiment, no? Però és això, que no és estàndard com ha de ser ni el sol, ni el rendiment, ni res.
Jo crec que són sensacions, també. Sensacions de quan treballes la vinya i durant molts anys has entrat raïm d'aquella vinya... I dius, no sé per què, però el raïm i el vi que dona aquesta vinya és especial.
Sí, sí.
I a lo millor no és molt científic. O sigui, no és que hagis analitzat el sol i tingui sinó que dius, aquesta vinya, i això ja jo ja sentia dir el meu pare, sí, i el meu avi, no, que deien, aquesta vinya dona molt bon vi.
Sí, perquè... Jo a vegades li dic, vinyes, uau! Si no, vas a un lloc i dius, uau!
Sí.
No? I dic,
sí,
això sí, pot ser paratge.
I quan entres al raïm i fas el vi, hi ha aquell vi...
Jo moltes vegades també ho explico de del fet de quan t'arriba aquell raïm, que tu ja has vist la vinya d'on prové, t'entra aquell raïm i l'estàs elaborant, és que ja ho veus com serà la qualitat d'aquest vi, d'aquest most. És a dir, hi ha la vinya, no? Això que diem sempre, no? Que realment neix a la vinya, i sobretot també quan tastes el raïm, no? Moltes vegades veus vinyes que, mira, ui, no, tinc una vinya que és molt bona i tal. Vas allà, tastes el raïm i dius, ui, ja no és guau, eh?
Sí, ja no.
I tens aquella vinya
és bo,
que...
És bo, però no té res
no
que
té
digui...
No té especial,
res
diferent.
Especial, no et diu res especial. Sí, això és com altres coses, no? És el mateix. Les sensacions són importants.
També és molt com buscar on la varietat es pot expressar millor, no? També, que són aquestes vinyes ja, o sigui, a vegades... Doncs hi haurà un xarel·lo que és molt més volgarraf que no pas a una altra zona i bueno, el projecte en el nostre cas neix una mica així. Nosaltres, com que tenim vinyes o paratges en diferents zones, busquem que en cada paratge sigui la vinya que allà s'expressa millor, que també és important.
De vinya i de varietat.
Sí, sí.
Molt bé. Molt bé, doncs, no sé si voleu afegir alguna cosa més del cava de paratge.
Sí, que la gent begui més cava de paratge i l'apreciï, que la gent... O sigui, realment crec que no hi ha cap cava de paratge que valgui, que costi el que val.
Ja. Yeah.
Perquè la feina que hi ha al darrere i això, no?, de cuidar cada esglaó, ja m'agradaria poder...
Sí.
No, perquè al final ens podem dir molt que el cava neix a la vinya i la màxima expressió d'un cava que neix a la vinya és el cava de paratge qualificat, perquè neix en aquest paratge.
Sí, sí.
Per tant, podem dir molt, però un cava de vinya és aquest. És a dir, el cava que ha estat qualificat com a paratge i que té aquest segell, no?, de cava de paratge qualificat.
Totalment, sí, sí.
Molt bé. Doncs res, doncs avui hem parlat del cava de paratge, no?, d'aquelles vinyes. Uau, m'ha agradat molt això, ens ho apuntem. I sobretot aquests caves que demanen la tècnica, la criança, no?, però en realitat hem parlat d'un origen, d'aquests caves que neixen en un origen, en una finca, d'un tros de terra que any rere any es transforma en vi i després en cava. El cava de paratge qualificat és això, una vinya, una mirada i moltes decisions, perquè al final no tastem només un cava, tastem un lloc i aquest és el Cava, que tastem un territori, un paisatge i una vinya. Moltes gràcies, Imma i Maite, gràcies per compartir-ho amb nosaltres, i a vosaltres també gràcies per ser-hi, i ens escoltem el pròxim Empel.